Són les 8 del matí. Esteu escoltant el Supermatí. Bon dia des del centre de Pals. Bon dia des del cor de l'Empordà. Bon dia. Ara sí, són les 8 del matí, bon dia des de Pals.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
Ahir vam entrevistar el grup de joves que ha guanyat la final estatal de robòtica Vex Robotics Competition celebrada a Terrassa. Surten d'un taller extraescolar de robòtica de l'Institut de Verges i ara tenen un repte enorme que és viatjar a Kentucky, als Estats Units, per participar en una competició de robòtica educativa d'àmbit internacional. Quan jo tenia 15 o 16 anys, que també vaig fer un taller de robòtica, per cert, les extraescolars passaven per fer gimnàs, anar anglès o anar al darrere al poliesportiu de Pals a assajar pastorets el dissabte a la tarda. Però ara, tot plegat és més seriós. Parlem d'uns nanos que han trobat en aquesta activitat una possible vocació de futur i, per tant, cal estar-hi a sobre i ajudar en tot allò que es pugui. Primer, perquè l'economia del segle XXI avança cap al sector tecnològic i del coneixement. I segon, perquè la nostra zona ja va perdre el sector primari en detriment del turisme i els serveis i la mínima possibilitat que algú pugui tenir una oportunitat en l'àmbit del coneixement i la tecnologia ja ens hauria de posar tots en alerta. Sí, ja sé que són estudiants d'un institut de Verges, però en 5 o 6 anys aquests nois i noies podrien estar fent de cambrers o bé podrien estar programant les aplicacions que ens fan córrer tots plegats. Així que a partir d'aquest dissabte, quan activin el web camidekentucky.cat per recollir fons per poder pagar el viatge als Estats Units, feu el favor de posar-hi diners. Des de 5 euros, que no són res per cadascú de nosaltres, fins al màxim que cadascun de nosaltres hi pugui posar. Totes les aportacions són benvingudes i necessàries. Ara mateix són les 8 del matí i 2 minuts. Esteu escoltant el Supermatí, Transmet Ràdio Capital de l'Empordà, en connexió amb Extra FM, Costa Brava i Ràdio Bisbal.
Supermatí amb en Miquel 40.
I amb en Martí Seguer, que com cada dia puntualment ens acosta la previsió del temps, Martí.
Bon dia, seguim amb l'anticicló sobre nostre i per tant seguim amb uns dies dominats per l'ambient càlid i assolellat. Les temperatures es mouran entre els 21 graus i els 6. I de cara a dissabte, situació força similar, temps en conjunt assolellat, i diumenge encara aguantaria força aquesta situació, però cap a la tarda ja parlaríem d'un canvi de temps, amb temperatures més baixes i alguna precipitació que podria començar a caure.
Gràcies, Martí. Doncs ara, des de la finestra del nostre estudi, el sol despunta, tenim una temperatura generalitzada de 6 graus, que la trobem a Torroella de Montgrí, la trobem a Santa Cristina d'Aro, a Sant Feliu de Guíxols, la trobem a Pals, a la Bisbal, al Bons, a Monells. Dèiem 6 graus positius per aquest divendres, que avui és 10 de març del 2017. Comencem! I comencem, com cada dia, amb el repàs a l'actualitat més pròxima. Actualitat que repassem al Supermatí amb en Toni Sellas i amb la Sílvia Pedret.
Tot el que necessites per estar al dia al Supermatí.
Tallen la llum a 13 famílies que ocupen un bloc de pisos de la Bisbal, Toni.
Bon dia. Les 13 famílies que tenen ocupat un bloc de pisos situat al número 7 de la plaça Pere Llobera s'han quedat sense llum. Aquesta setmana, tècnics de la companyia Endesa han tallat el subministrament a l'edifici. Segons han explicat fons municipals o el Punt Avui, fins ara l'Ajuntament havia pogut mediar per tal que els restablissin el subministrament en les dues ocasions anteriors en què els havien tallat la llum. Aquesta vegada, però, no ha estat possible.
El motiu és que abans l'edifici tenia un comptador d'obra, però ara ha acabat el contracte amb la promotora. Ara el consistori està fent gestions amb cert Habitat com a intermediària de CaixaBank. El problema, però, és que l'entitat no farà contracte a ningú que no tingui un lloguer social. Per tant, les persones que tenen un lloguer social podran aspirar a un comptador, però no serà així per les que no en disposin. Davant d'això, l'Ajuntament està buscant habitatges alternatius. Aquest bloc de pisos el van començar a ocupar fa 3 anys.
Seguim la flota d'arrossegament, torna a la feina.
La flota d'arrossegament de Palamós torna a la mar, un cop finalitzada l'aturada biològica. L'aturada s'ha allargat 2 mesos en el cas de les 17 embarcacions que formen part del pla de gestió de la gamba, mentre que les altres 7 embarcacions que completen la flota d'arrossegament han mantingut una veda d'un mes.
La veda és una mesura necessària perquè els caladors reposin i per afavorir la reproducció de les espècies. A llarg termini, l'objectiu és aconseguir que la pesca sigui una pràctica més sostenible. Ho explica el patró major de la cofreria de Palamós, Antoni Albalat.
Si som capaços de seguir sent viables o rendibles com a empreses, pescant menys, crec que és el principi de la sostenibilitat. Hem de plantejar on ens plantegem aquí a Palamós que han de ser rentables, poder seguir sent pescadors d'una manera digna, però també sense malmetre massa els recursos.
Els pescadors esperen ara que l'Estat concreti les compensacions que rebran per l'aturada d'aquest hivern. Enguany, tota la flota d'arrossegament ha mantingut la veda durant el mateix període. A les comarques gironines es concentra el Port de la Selva, Llançà, Roses, Palamós i Blanes.
Seguim. Santa Cristina dona llum verda a gairebé 2 milions d'euros en inversions.
El govern de Santa Cristina d'Aro tira endavant una llista d'inversions per a aquest any que puja a més d'1,9 milions d'euros. L'executiu municipal hi ha donat llum verda amb els vots dels grups de govern, integrat per Esquerra Republicana, els independents adscrits al PSC i Guanyarem, i també el del regidor de Junts. A l'oposició, el PDeCAT, Emprenedors i Partit Popular hi han votat en contra.
D'entre les diferents inversions previstes destaca la reurbanització de l'avinguda l'Església i el tram pendent del carrer Rafael Casanova al voltant de l'escola Pedralta. S'hi destinaran uns 475.000 euros. L'any passat ja es va arreglar el mur de contenció del pati de l'escola i la vorera nord de la carretera de Castell d'Aro. Altres inversions destacades són els 250.000 euros en millores a la zona esportiva o els 200.000 euros per al pla de millora de voreres i rotondes. També se'n reserven 8.000 per al projecte de la nova biblioteca.
Ara mateix són les 8 del matí i 7 minuts. Comença la reforma integral del sector del Palmar a Palamós.
Aquesta setmana han començat les obres de millora integral de la zona del Palmar, situada entre els barris de l'Eixample i de la Platja, al límit amb el terme municipal de Calonge. Aquest sector es va urbanitzar la dècada dels 60 del segle passat i s'havia anat deteriorant amb el pas dels anys. El projecte de reforma té un pressupost de 338.000 euros.
L'Ajuntament assumeix el 70% i la resta es finança mitjançant contribucions especials. La intervenció inclou la millora de les voreres, l'asfaltatge, el clavegueram i l'enllumenat. Els carrers afectats seran el Palmar, Carrer del Mar, Nàpols, Londres i Santa Marta. Es preveu que els treballs s'allargaran entre 3 i 4 mesos.
I acabem, ho explicàvem al principi, hi ha una campanya per recollir fons pels alumnes de Verges que competiran en una competició de robòtica als Estats Units.
Després de guanyar la final estatal de Vex Robotics, l'equip Innovat Virgins, integrat per 5 alumnes de quart d'ESO de l'Institut Francesc Cambó de Verges, busca recursos per poder anar a la final mundial. Es farà a Kentucky, als Estats Units, el mes d'abril. Per això posen en marxa una campanya per recaptar fons. L'objectiu és aconseguir 8.500 euros.
L'equip de l'Institut Vergelità ha guanyat la final estatal de robòtica Vex Robotics Competition celebrada a Terrassa. És una competició de robòtica educativa d'àmbit internacional. En Roger, un dels nois que tenen 15 anys, ha destacat a Ràdio Capital la satisfacció per aquest resultat després de 3 anys d'intents.
Vam haver de posar-hi esforç i lluitar per tal de poder aconseguir aquest títol, que tots n'estem molt orgullosos perquè portem ja 3 anys intentant-ho i, clar, bueno, finalment ho hem aconseguit i estem supercontents i superemocionats.
Aquest cap de setmana posaran en marxa una pàgina web per explicar el projecte sota el domini camiakentucky.cat. Busquen sponsors i també obren una campanya de microfinançament. Ho ha explicat a Ràdio Capital un dels monitors i professors del grup, en Ferran.
Tenim previst obrir-lo cada setmana, perquè hem de lligar 4 cosetes, i ho farem de manera que tothom pugui col·laborar, des de a partir de 5 euros en amunt, amb petites recompenses, i intentarem costar-nos al màxim els 8.500 euros que costa el viatge.
Innovat Virgins anirà a la final mundial amb el mateix robot, però amb algunes millores. Allà competiran amb més de 300 equips d'arreu del món.
Això és tot per ara. Tornem amb el resum de l'actualitat més pròxima, quan faltin uns 5 minuts per les 9. Fins després.
Gràcies, Toni. Gràcies, Sílvia. Ara mateix passen 9 minuts de les 8 del matí. Però, com sempre, el resum informatiu del dia segueix avançant a través del supermatí d'avui. I ho fem repassant tota la informació de la resta de Catalunya, Espanya i el món.
Supermatí, el programa que desperta l'Empordà.
Artur Mas acusa Fèlix Millet i Jordi Montull d'apuntar a Convergència per protegir-se d'Dani Cortés.
Bon dia. L'expresident de la Generalitat, Artur Mas, ha reiterat la seva plena confiança en l'extresorer de Convergència, Daniel Osàcar. Poques hores després de la declaració d'Osàcar al judici pel cas Palau, Mas ha acusat els exdirigents del Palau, Fèlix Millet i Jordi Montull, de mentir. S'ha situat al costat de l'extresorer de Convergència, Daniel Osàcar, que ha negat que el partit cobrés comissions del Palau o ell hi anés a endur-se diners en metàl·lic.
Seguim. Abans, Jordi Montull havia ratificat la declaració de Fèlix Millet.
Segons Montull, el percentatge de les comissions va variar en el temps. Es va passar del 3 al 4% de comissions perquè Convergència volia més diners.
I ara per ara, les elèctriques li guanyen el pols a Ada Colau.
El Tribunal de Contractes Públics ha donat la raó a Endesa i Gas Natural i ha anul·lat el concurs municipal de llum de Barcelona, valorat en 65 milions d'euros. El consistori volia que les elèctriques que optessin al concurs es comprometessin a no tallar la llum a les famílies vulnerables. Ni Gas Natural ni Endesa no s'hi van presentar, al·legant que aquesta clàusula no era prou clara. Petites i mitjanes comercialitzadores sí que hi optaven.
Són les 8 i 11 minuts.
Supermatí.
El BCE manté els tipus d'interès al 0%, tot i augmentar la inflació.
L'exèrcit ha aconseguit recuperar el control sobre aquest museu que des del 2014 estava en poder de l'Estat Islàmic. A les sales s'exhibien peces de més de 3.000 anys d'antiguitat. Gran part de les dependències han quedat convertides en runes. Fa 2 anys, l'Estat Islàmic mostrava imatges de radicals jihadistes destruint les escultures. Es creu que moltes peces de gran valor haurien estat venudes a col·leccionistes particulars.
Bé, òbviament aquesta no és la crònica que us volíem oferir. Ara sí, el BCE manté els tipus d'interès al 0%, tot i augmentar la inflació.
El Banc Central Europeu ha anunciat que no canvia els tipus d'interès de l'euro, que des de fa un any estan fixats al mínim històric, al 0%. Tampoc hi haurà canvis en el tipus d'interès marginal de crèdit i els dipòsits, que seguiran al 0,25% i al menys 0,4% respectivament. Amb aquesta decisió, el president del BCE, Mario Draghi, es resisteix als que li reclamen revisar els tipus i els programes de compra de deute per fer front a la inflació.
Les 8 i 12. Una empresa de benzineres de baix cost retirarà les plaques franquistes de Lleida.
L'alcalde Àngel Ros va dir dilluns que qui vulgui retirar una placa franquista que agafi una escala i la tregui. L'Ajuntament ha acceptat ara l'oferta de l'empresa Petrolis Independents i posa com a condició que els propietaris dels immobles autoritzin les retirades de plaques.
I acabem. S'ha format la comissió del Congrés que ha d'aclarir l'Operació Catalunya.
S'investigarà l'actuació de l'exministre de l'Interior, Jorge Fernández Díaz, i si va utilitzar la policia i efectius del departament per anar contra el procés sobiranista. D'aquí 12 dies es fixaran les compareixences. La majoria dels partits creuen que la comissió arriba tard, però aplaudeixen que per fi s'hagi constituït.
Les 8 i 13, anem als esports. A les portes d'un nou cap de setmana, des de Ràdio Bisbal, Joan Baixeres ens informa de quins són els apunts informatius que s'han de tenir en compte.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
El Palamós torna victoriós a l'estadi Palamós Costa Brava.
El Degà torna a competir aquest cap de setmana després de la gran victòria a Sabadell. Diumenge a les 5 de la tarda rebrà per primera vegada en partit oficial a la Jonquera. Els de l'Alt Empordà arriben de perdre a casa contra el Granollers per 1-2. La línia dels visitants ha estat d'allò més negativa aquests últims partits, amb un empat a 0 contra el Figueres i una derrota a Sant Andreu per 2-0. Ocupen actualment la 14a posició, tot i començar la Lliga en la part mitja alta del classificatori. Els mals resultats els han portat a perdre llocs de manera molt lenta. L'únic precedent entre empordanesos va ser en la primera volta, on el Palamós es va endur els 3 punts amb un ajustat 0-1.
El Bisbal Bàsquet ha de fugir del descens.
La dura derrota a Sant Cugat feia entrar el Bisbal Bàsquet en la zona de descens. El marge és mínim amb el Sant Quirze, però els blancs, roig i negre hauran de guanyar aquest cap de setmana. El rival de la jornada és el Sant Narcís. Els gironins només estan a 2 punts dels bisbalencs, ocupant la 9a posició. Els locals venen de perdre contra el Wet Mataró amb una diferència clara de 10 punts. Jugar a casa els farà més forts i el Bisbal haurà de fer un cop sobre la taula si vol estar tranquil a Copa Catalunya.
Les 8 i 14, el Garbí no es pot adormir.
El club amb el Garbí afronta una nova jornada on haurà de demostrar que la caiguda en el Garbí Arena només va ser una petita patacada. Aquest diumenge, a les 12:45 del migdia, els de Palafrugell visiten el Sant Joan d'Espí, que es troba en tapenúltim amb 8 punts. Els locals venen de perdre aquesta setmana passada contra el líder, el Cambrils. El resultat de 27-22 els va deixar molt tocats ja en zona de descens i voldran endur-se la victòria davant el Garbí per salvar-se la vida. Per contra, el Garbí no es podrà dormir si no vol patir en l'últim tram de temporada.
I acabem. El líder torna a Palafrugell.
El Palafrugell torna a casa més líder que mai després de vèncer el Vilanova per 1-3. L'empat a 2 de l'Astur Hockey i l'Arenys de Munt feien l'airar més els blanquinegres. El rival d'aquest dissabte a les 8 del vespre és el Calafell, desclassificat amb 23 punts. Els visitants venen de perdre a casa davant el Tordera per 3-4. La diferència entre Palafrugell i Arenys de Munt és de 4 punts, però Palafrugell voldrà augmentar més la diferència per fer-se, com més aviat possible, amb el títol de Primera Divisió.
Gràcies, Joan Baixeres. És 9:15 del matí. Recordeu, com sempre, que totes aquestes notícies les trobeu al portal de notícies radiocapital.cat.
Tota l'actualitat de l'Empordà és a radiocapital.cat. Les notícies més pròximes, l'opinió dels experts, els sons i les imatges per saber tot el que t'envolta. Són a radiocapital.cat. Ràdio Capital és molt més a internet. Sempre que vulguis, radiocapital.cat.
La ràdio de l'Empordà.
8:16, anem a l'agenda. Agenda cultural, lúdica, festiva de la comarca que repassa en David Parreño.
Supermatí.
Palafrugell inaugura l'exposició Forest Art, David.
El Museu del Suro presenta l'exposició Forest Art, una reinterpretació artística i creativa a partir del treball de camp del doctor en Ciències Ambientals, Martí Boada. L'autor porta a terme diverses exposicions on explica i mostra la seva visió entorn de la natura. A la mostra es poden veure peces que Martí Boada recull de la mateixa natura. L'exposició es podrà veure fins l'1 de maig.
El musical Hansel i Gretel, que arriba a la Gorga de Palamós.
Aquest diumenge tindrem teatre familiar a la Gorga de Palamós amb el musical de Hansel i Gretel, de la companyia La Roda, un clàssic dels germans Grimm adaptat per Dani Xerta. Es podrà veure aquest diumenge a les 6 de la tarda al Teatre de la Gorga.
I acabem aquest repàs. Hi ha un nou concert del cicle de grans orquestes a l'Espai Ter de Torroella.
L'Espai Ter de Torroella acull aquest dissabte a 8:15 del vespre un concert de la Principal de la Bisbal. Es tracta del segon concert del cicle de grans orquestres que porta a l'Espai Ter algunes de les orquestres del territori. El director de l'Espai Ter, Toni Rovires, destacava a Ràdio Capital aquesta aposta pel primer semestre del 2017.
Per nosaltres és molt important aquestes orquestres com són el Montgrins, el Principal de la Bisbal, la Salvatana. Són unes orquestres que han tingut un pes important en els balls de la gent, una proposta molt, molt curiosa, però en un lloc molt elegant com és l'Espai Ter, on sonarà de meravella.
El gener passat, l'Espai Ter va encetar aquest cicle amb un concert de l'Orquestra Montgrins.
Gràcies, David Parreño. És 9:45 de 9 del matí. Ara sí, anem al comentari. I el comentari en la seva edició d'avui divendres ens el porta el bisbalenc Marçal Lladó. Marçal.
La crisi ens ha deixat uns anys sense grans canvis en la xarxa viària de l'Empordanet. Entre les obres que han quedat penjades hi ha la variant de Torroella de Montgrí. Una variant que, a més de ser de primera necessitat pel poble, comptava ja amb un projecte de traçat senzill i alhora extremadament enginyós. Era un simple pont sobre el Ter, el tercer que hi hauria a la comarca. Un pont sobre el Ter que se situaria en un punt ben estratègic. Seria una prolongació de l'actual carretera que uneix l'Escala i Torroella. En 3 quilòmetres escassos, saltaria el Ter per enllaçar amb la carretera de l'altra riba, just entre Serra de Daró i Gualta. Es convertiria, doncs, en un node que podria canalitzar tant el trànsit del corredor Palafrugell-Figueres com també en una via directa entre la Bisbal i l'Escala. Resumint, 3 quilòmetres d'obra i un pont que podrien fer molta feina. Després d'uns anys en què les obres faraòniques monopolitzaven el panorama, és hora de pensar en petit i amb enginy. Construir aquest pont, que està dibuixat, seria un petit gran pas per la nostra comarca.
El comentari d'en Marçal Lledó en aquesta edició del Supermatí d'avui divendres. I ja tenim en línia en Josep Uller, que és el director dels Jardins de Cap Roig. Senyor Uller, bon dia.
Bon dia i bona hora.
Ara mateix parlem amb vostè.
Tota l'actualitat de l'Empordà és el Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9, estaràs més al dia de tot el que passa al teu voltant. El resum de les notícies més importants, comentaris d'opinió de personatges destacats de casa nostra, entrevistes amb els protagonistes de la notícia i el repàs a l'actualitat general perquè no te'n perdis cap detall. Tot el que necessites per estar al dia al Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9, a Ràdio Capital. I sempre que vulguis, a radiocapital.cat.
Doncs això mateix, avui i demà... i avui són a Cap Roig les jornades, unes jornades econòmiques de la Caixa, senyor Uller.
Exacte, molt bon dia. Efectivament, fem les jornades de Cap Roig, Economia i Reptes Socials, que... honestament les estem fent al Museu del Suro de Palafrugell.
Perdó, és veritat, al Museu del Suro de Palafrugell. Fem abans un resum d'aquestes jornades. I el resum, com sempre, el fem aquí al Supermatí amb en David Parranyo. David.
La Fundació La Caixa organitza la primera trobada de Cap Roig d'Economia i Reptes Socials, que té lloc al Museu del Suro de Palafrugell. La primera edició se centra en el treball en temps de globalització i de la revolució tecnològica.
Sí, certament m'he ben columpiat amb això dels Jardins de Cap Roig. Jornades que es fan al Museu del Suro. Expliquem una mica la relació entre aquestes jornades i Cap Roig.
Exacte. Ara us ho anava a dir. Li diem Cap Roig perquè el projecte que des de la Fundació Bancària tenim és fer de Cap Roig un centre també de reflexió. És a dir, a les dues funcions que avui en dia tothom coneix, és a dir, som un jardí botànic i en segon lloc hi ha un magnífic festival de música molt eclèctica a l'estiu, i estem afegint-hi una tercera funció que serà fer de Cap Roig un centre de reflexió tant en temes d'economia i sobretot vinculats en temes socials, el que en diríem economia i societat. Molt bé. Per fer això, les actuals instal·lacions a Cap Roig, ens falta crear uns espais que ara no tenim. És a dir, allà, com si algunes persones que ens escolten recorden, hi ha el castell, però que està molt bé, però si volem fer un auditori per 170-180 persones, el castell no dona. Per tant, vol dir que quan tinguem els permisos, que ara estem en una fase de redacció, quan tinguem els permisos, començarem a construir un auditori subterrani, que és el que hi explicava el nostre director general, el senyor Jaume Giró.
Escolti, un auditori
subterrani.
Un auditor, com serà aquest auditori subterrani? Vull dir...
Bueno, no ho sé. Bueno, l'estem acabant de dibuixar. És a dir, primer el que hem de fer és acabar de tenir permisos. És a dir, ha de ser... El que sí que tenim molt clar és que ha de ser una cosa que no impacti mediambientalment en l'indret on estem. Com tots sabeu, que Roig és un espai d'interès natural, un espai protegit. Per tant... L'idea que s'ha plantejat des de l'estudi d'arquitectura és fer una cosa que no impacti en el paisatge. Per tant, ha de ser una cosa subterrània, que enllaci amb el castell, que connecti, que per tant podem fer aquest espai de 170-180 cadires connectat per sota amb dependència del castell i poder crear aules i sales perquè no només es fan... És a dir, no només es fer plenaris de 170-180 persones, sinó que has de generar petits espais de reflexió. Tot això passarà, si tot va bé, si els permisos ens els donen i, per tant, les obres comencen i tot va bé, a la primavera del 2019. Mentrestant, per tant, 2017, ahir, avui, i l'any vinent, 2018, mentrestant, deia, el que anem fent és començar. I gràcies a l'ajut i a la, vamos, i a la complicitat de l'Ajuntament de Palafrugell, que ens cedeix i que organitzem conjuntament aquestes edicions d'enguany i de l'any que ve, ho fem en el Museu del Suro.
És a dir, per entendre'ns, aquestes jornades econòmiques que avui es fan al Museu del Suro, d'aquí a un parell d'anys, si tot anés bé, s'haurien de fer ja en aquest nou espai de Cap Roig, eh?
Correcte, exacte.
Escolti, i bé, ja gairebé que m'ho ha dit tot sobre aquest espai, però en quin context marca la voluntat de crear aquest espai dedicat a això que deia vostè, no? A la reflexió i a jornades sobre diferents aspectes?
Jo diria amb dos vectors. El primer és vivim en un món que tot ja és global, com tothom ja sap, i per tant, davant dels reptes que tenim a nivell global, el que cal és fer és aportar reflexió, perquè estarem d'acord que el primer pas per intentar trobar solucions, intentar trobar respostes, és pensar. Per tant, és crear un espai per pensar. Això,
com deia Einstein, si busques resultats diferents no facis sempre el mateix, no?
Per exemple, molt bo, és una bona cita. Aleshores, i el segon vector és que davant d'això que us acabo d'explicar, d'aquest context global on estem, s'emmarca la concreció en aquest cas que l'actual pla estratègic vigent de la Fundació Bancària del 2016 al 2019 vam decidir que una de les línies prioritàries seria posicionar a l'obra social de la Caixa, la Fundació Bancària, com una entitat que promou la reflexió i el debat i que per tant ens dotàvem d'instruments per fer visible aquesta reflexió i el debat. I aquí tenim tres instruments, dos que ja existeixen i un altre que és el que us estic explicant. El primer és el Palau Macaya, que és un centre de reflexió i debat que tenim a Barcelona ciutat, a Passeig de Sant Joan. Uh-huh. El segon és l'Observatori Social, que és una plataforma online que també tenim i per tant allà hi aboquem reflexions, respostes, articles sobre diferents reptes socials. I el tercer element serà això que us explicava de Cap Roig.
Aquest espai de Cap Roig, vostè ha dit ara estem en fase d'aprovació del projecte i tenen decidit com hauria de ser aquest edifici i tenen decidit, bueno, aquest edifici o aquesta construcció subterrània i tenen decidit qui el farà? Estem parlant d'algun, per exemple, no sé, ara que es parla, aquesta última setmana s'ha parlat d'un estudi d'arquitectura d'Olot que ha guanyat un premi d'arquitectura, tenen decidit si això serà un espai icònic, emblemàtic o serà una cosa estrictament 100% funcional?
Aquí es va fer un concurs, va guanyar un estudi de Barcelona que es diu Nítidus. Uh-huh. Ells ara estan redactant el que es diu el projecte bàsic, però insisteixo, en paral·lel necessitem acabar el pla especial on va insertat aquest projecte bàsic, i fins que no estigui aprovat el pla especial i tots els permisos que comporten, nosaltres no podem, evidentment, construir res. Si serà emblemàtic, sobretot el que volem, no ho sé, això, no goso dir-ho. El que sí que sabem...
Bé, emblemàtic, en qualsevol cas, ja els jardins mateixos ja són un espai molt singular.
Sí, exacte. El que sí que sabem, i això sí que us ho puc avançar, és que farem l'encàrrec que hi ha és fer un edifici mediambientalment sostenible. És a dir, de començar ja amb totes les certificacions d'acreditació que és un edifici sostenible a nivell mediambiental, perquè estem on estem, a més, no només perquè toca, perquè ens ho creiem, sinó perquè, a més, estàs dins un paratge d'interès natural. Uh-huh. I per tant, no volem que hi hagi cap impacte visual, és a dir, visitant no notarà res. Els primers esbossos que hem vist, és a dir, tu seguiràs veient el castell amb la seva esplanada, tots els jardins, és a dir, no ningú notarà res que a sota... a prop del castell hi haurà aquest auditori.
A més, l'execució de l'obra haurà de ser ràpida en un termini màxim d'un any per no interferir en el festival, entenc, no?
Bueno, és que evidentment, com molt bé m'esteu dient, a partir de l'1 de juny nosaltres hem d'aturar obres, perquè el que fem és construir com cada any l'arquitectura efímera per aixoplugar el festival, és a dir, la graderia, l'escenari, camerinos, etc. I després al final d'agost tornar a desmuntar. Per tant, sí, haurem de fer-ho ràpid. Clar. I així està, bueno, això és com ho hem previst, eh?
Senyor Uller, els jardins de Cap Roig, perdó, és un espai al qual la gent de l'Empordà hi vagi de manera recurrent o és un d'aquells espais que moltes vegades és més conegut per la gent de fora que per la gent d'aquí? Estic parlant més enllà del festival, eh?
Correcte. Mira, les estadístiques ens diuen, bueno, que us diré ara, tothom no li sorprendrà. Durant els dies laborables, recordeu que el gener i el febrer els jardins estan els dies laborables estan tancats, només obrim el cap de setmana. Doncs durant el que és una temporada d'estiu i en dies laborables és un món, jo diria, de turistes i de persones jubilades, d'aquí, de catalanes, fonamentalment. Val? Si són de l'Empordà, tant ja no arribo. I el cap de setmana, durant l'etapa de calendari acadèmic, per dir-ho d'una manera, el que fem és...
Estudiar.
Veiem... No, els estudiants venen entre setmana, algunes, perquè ara us explicaré una novetat d'enguany. I llavors, el cap de setmana és una barreja molt més equilibrada entre persones d'aquí, persones fonamentalment catalanes, i també turistes. I després, la novetat que us volia explicar, aprofitant que ens feu l'entrevista...
Ah, que tindrem una primícia.
És que enguany... hem creat una visita dinamitzada d'una hora i tres quarts, que és tant per escolars, els dies laborables, o grups organitzats, i el cap de setmana, els dissabtes, de moment comencem a fer la prova, visites individuals o visites familiars, per qui vulgui. I la visita és el següent. Es tracta de, durant una hora i mitja, de fer una visita guiada pels jardins, i després acabem amb un espai que hem creat, un petit laboratori botànic, on el que proposem és que el visitant, allò que he vist abans, i per tant a través d'un monitoratge li hem explicat algunes trets característiques de la botànica que està veient i també de la història de l'indret, acabi fent de botànica a partir de l'observació. Això una mica és mètode Cosmocaixa, ja ens entendreu.
Sí,
tenim
sí.
Una mica, tenim la sort de tenir-hi coneixement. I aquest...
Ja ha intervingut aquí el Magetsberg o no?
No, això als nostres serveis.
Val.
Els companys, quan acompanyes de l'àrea educativa, ens, bueno, ja ens són bueno, aquí fa anys.
Val. No, era per curiositat, el fer el silogisme aquest era per curiositat.
No, però ho deia perquè la metodologia és una metodologia molt Cosmocaixa, és a dir, què vol dir? Fes tu com una inversió i durant una estona creu-te que ets en aquest cas, creu-te que ets un botànic.
Sí, està clar.
Això seria la novetat d'enguany.
Senyor Uller, anem al motiu bàsic de la trucada, que és que tant ahir com avui es fan aquestes jornades aquí al Museu del Suro. Expliqui'ns una mica, perquè el títol de les jornades és Economia i reptes socials.
El treball en
temps de globalització i revolució tecnològica. Déu-n'hi-do, també el títol és llarg, però al mateix temps és molt explícit.
Sí, perquè el primer títol que vostè ha dit serà un títol paraigües que cada any, és a dir, l'any que ve, si ens torneu a fer una entrevista, veureu que serà segona trobada d'Economia i Reptes Socials.
Val.
Aquest serà el leitmotiv de les trobades d'enguany.
Per tant, aquest any és globalització i revolució tecnològica, ho centrem aquí.
Exacte. Llavors, això el que hem fet ha sigut crear sis taules rodones, on primer... A dues d'elles hem reflexionat d'on venim, és a dir, el malestar de les societats occidentals, que això va ser ahir. Avui conversarem amb la... Avui tenim una gran taula rodona, entre una conversa entre el periodista senyor Lluís Bassets i la senyora Nawal al-Sadawi, que és escriptora egípcia i va ser Premi Internacional Catalunya 2003, vull dir que és una persona... internacionalment molt, 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 molt reconeguda, que ells dialogaran sobre, des de la mirada d'una persona del món musulmà com a dona, si voleu, no m'atreveixo a dir-ho així, però ja ens entendrem des del tercer món, és a dir, fora d'aquest món occidentalitzat que nosaltres estem, com ella veu aquest inici del segle XXI, aquests 17 anys que portem, que estarem tots d'acord que són uns inicis molt convulsos.
Sí.
Aquestes dues taules rodones que una mica ens emmarquen i ens diuen d'on venim, ens permeten després començar a abordar el tema. És a dir, justament d'aquí unes poques hores farem una sessió que porta el mateix nom del treball en temps de la globalització i revolució tecnològica, on a partir d'una ponència mar del professor Alfredo Pastor, després farem un debat amb tres empresaris, amb tres directors, és a dir, el senyor Francisco Vilil, el senyor Ramon Pastor i la senyora Judit Diadé. Com ells veuen, com aquesta globalització, com aquests avenços tecnològics els impacten en el seu dia a dia, en tant a les seves empreses. Uh-huh. Per què? Perquè estem parlant del treball. I per què parlem del treball? Perquè el repte que tenim avui en dia té que veure amb dir, si tots aquests automatismes, si això es va tan ràpid, què ens passarà amb els llocs de treball? I sobretot, què ens passarà amb les persones? Per tant, reflexionem una mica. És a dir, com ha de, és a dir, ningú no està dient que s'hagi d'aturar l'avenç tecnològic, sinó que el que estem reflexionant és a dir, aquest avenç tecnològic que el tenim aquí i que ha vingut per quedar-se, com ha d'anar compassat per evitar fractura social.
Hi ha qui afirma que en menys de 20 anys, com a conseqüència de del desenvolupament dels robots, el món podria perdre 1.000 milions de llocs de feina.
I hi ha qui afirma que diu que se'n crearan de noves professions que ara no les sabem quines són. Per tant, el que hem de fer és veure'ls venir i poder generar hipòtesis, és a dir, estratègies, i cadascú que faci el que hagi de fer, per com acompassar, com poder gestionar això per evitar, insisteixo, és a dir, no només el malestar, que en parlàvem ahir, sinó que aquesta revolució tecnològica, és a dir, pugui servir per millorar la convivència entre les persones a nivell global.
Senyor Ullé, em permet que li faci un petit atracament?
No ho sé, a veure si sóc capaç.
Metafòric, perquè quan es parla amb algú relacionat amb un banc, ja acabo d'entendre que la paraula atracament no és la més indicada, però un atracament metafòric. Escolti, a Verges, a l'Institut de Verges, hi ha un grup d'alumnes de 15 anys que han guanyat el concurs estatal de robòtica i se n'han d'anar a una competició que es fa a Kentucky, una competició internacional en la que crec que, si no recordo malament, hi ha només 3 representants d'altres països que no siguin Estats Units, han d'anar a Kentucky a portar el seu projecte de robòtica i necessiten 8.500 euros. Jo entenc que això no és del seu negociat i entenc que això és un atracament vil en tota regla, però m'estava preguntant si ara que s'organitzen aquestes jornades, m'estava preguntant si vostè no podria traslladar aquesta notícia a qui vostè sàpiga o qui vostè cregui que pot correspondre, perquè crec que, de fet ho dèiem a la portada d'avui, aquesta zona del Baix Empordà que ha perdut pràcticament el sector primari en benefici del turisme i del sector serveis, crec que quan hi ha experiències que apunten maneres, i aquests nois que ara en tenen 15, d'aquí 4 o 5 anys, dèiem, o seran cambrers o seran enginyers que fabricaran robots, eines, aplicacions, etc, crec que és una bona oportunitat per donar-los un cop de mà. Des de Ràdio Capital donem suport a aquesta iniciativa comunicant-la, explicant-la i animant els nostres oients a que s'assumin aquest Verkami que faran a partir de dissabte, però jo li trasllado a vostè aquesta petició, la petició de que vostè traslladi a qui consideri el coneixement d'aquesta notícia per si, no sé si en el marc d'aquestes jornades o d'on sigui, se'ls hi pot donar un cop de mà a aquesta gent perquè puguin anar a aquesta competició internacional de robòtica.
Doncs això ho faré, ja no teniu cap dubte.
Escolti, aquí en aquestes jornades també hi ha el catedràtic d'Economia Guillem López Casasnovas, Anton Costas, el filòsof Josep Ramoneda. Quin és el tipus de públic que ve a aquestes jornades i a qui s'adreça?
Mira, totes aquestes jornades les hem fetes convidant a targets, perdó, a grups molt concrets, és a dir, no són jornades obertes i que s'apunti, és a dir, que la gent es pugui apuntar com, no sé, com jornades o conferències que fem al Palau Macall de Barcelona, per posar un exemple de casa nostra. Llavors nosaltres aquí hem convidat primer, sobretot directius empresaris fonamentalment de les comarques gironines, dos representants d'entitats socials fonamentalment d'aquí, i tres agent de l'administració pública. També hem convidat a gent de la universitat, que alguns han vingut i d'altres no, alguns estudiants, a través del professor, el catedràtic Modest Fluvià, que és professor de l'UDG, va moderar la primera taula rodona entre el senyor Anton Costas i la senyora Victòria Camps. I a través d'ell han vingut alguns estudiants. Entenc que no masses, però...
Ha posat èmfasi en l'expressió i d'altres no. Per algun motiu concret? Per interès o per algun tipus de recel del col·lectiu estudiant?
Ah, no, perquè entenc que... és tan senzill com suposo que és un tema de pla d'estudis. No ho sé. Jo vaig preguntar... Dic, el professor Fluvià va dir, escolta, et porto gent d'últims cursos de grau i... Màster, però clar, alguns tenen feina, dic, d'acord, vaig entendre que hi havia altres, vull dir que hi havia altres ocupacions o altres interessos, ja ho entenc, vull dir que...
Val,
no, 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 no,
sense cap mena de... M'havia semblat algun tipus d'inflexió en el, d'altres, no?
Ah, no, no, disculpeu. Aviam
si és que ha passat alguna cosa.
No, no, que sàpiga jo, no.
Molt bé. No sé si queda alguna cosa més per afegir al voltant d'aquestes jornades.
Bueno, en principi, per part nostra, que acabar-les avui al migdia, i dius que farem, i per tant que estaran penjades al website de l'obra social La Caixa, i per tant a disposició de qualsevol ciutadà, un resum de cada una de les 6 taules rodones, en format estarà a descarregar, i després farem un vídeo resum de 4 o 5 minuts per poder tenir una panoràmica del que ha passat.
Senyor Josep Poller, moltes gràcies per atendre la nostra trucada i que acabi d'anar bé aquestes jornades que, repetim, es fan aquí al Museu del Suro, que es fan entre ahir i avui, sota el títol Globalització i Revolució Tecnològica. I, vaja, ja sé que encara queda, però ara que ens ho ha explicat ja tenim ganes de poder veure aquest espai que es farà nou a Cap Roig.
Molt bé, molt, molt amables a vostès per atendre'ns. Molt bon dia a tothom.
Que vagi bé, bon dia i sort. Passen 10 minuts de 8:45 del matí.
To the fast lane, and please put your foot down on this old machine, 'cause I don't want to see this town never again, never again, never again, never again, never again, no. Never again, never again, never again, never again, never again, no. Sun up ahead on the perfect winter day. It says bad times, not good times are coming our way. 'Cause we won't set foot on this town ever again, ever again, never again, never again, never again, no. Ever again, ever again, ever again, ever again, ever again, no. Risk everything to lay it all on the line. It's your reputation, your comfort, your success, not only mine. Live free, feel the liberty. If you love strong, you can never go wrong. And if we don't put together, baby, I will burn alone.
D'aquesta manera, dèiem, hem entrat al segon bloc del Supermatí d'avui a través de la música d'aquesta formació que es diu Smile, When the Lights Changes. Són 8:45, gairebé falten 2 minuts per arribar-hi. Anem a la informació musical amb en Marc Clapés.
La informació musical amb en Marc Clapés. Hola, bon dia. Comencem el repàs de les notícies musicals. So they pull back, make other plans. I understand, I'm a liability. Get you wild, make you leave. I'm a little much for everyone. The truth is, I am a toy that people enjoy till all of the tricks don't work anymore. And then they are bored of me. I know that it's exciting running through the night, but every perfect summer's eating me alive until you're gone. Lord acaba de compartir una nova cançó anomenada Liability, molt més tranquil·la que la primera que va estrenar, Green Light. Totes dues formaran part del segon disc de la cantant, Melodrama, que arribarà el 16 de juny.
La informació musical.
Els productors Stargate han aconseguit ajuntar dues de les veus més importants de la música pop, com són Sia i Pink, que col·laboren a Waterfall, una nova proposta dance del moment que té tots els ingredients per arribar a ser un número 1. Després de molts anys produint èxits de diferents artistes, Thor Erik Hermansen i Michael Sturler Eriksson, més coneguts per Stargate, han decidit fer un pas endavant i llançar la seva pròpia música.
La informació musical.
I de Rasmus han anunciat el seu retorn amb Paradise, la seva primera cançó en 5 anys. Tot sembla indicar que el grup publicarà nou disc a la tardor després d'un període on el grup ha estat poc actiu. Per escoltar el senzill només haurem d'esperar el 31 de març. La banda finlandesa va aconseguir enorme èxit amb temes com aquest In the Shadows. Ens retrobem molt aviat. Adeu.
Ja coneixes el nostre web? pernodirres.cat. Notícies, agenda, entrevistes, concerts, novetats. pernodirres.cat.
Supermatí, el programa que desperta l'Empordà.
Lately I've been losing sleep, dreaming about the things we could be. But baby, I've been praying hard, said no more counting dollars, we'll be counting stars. Yeah, we'll be counting stars. Signs. Seek it out and ye shall find. Old, but I'm not that old. Young, but I'm not that bold. And I don't think the world is sold. I'm just doing what we're told. I feel something so right, doing the wrong thing. And I feel something so wrong, doing the right thing. I could lie, could lie, could lie. Everything that kills me makes me feel alive.
this river every turn. Hope is our four-letter word. Make that money, watch it burn. Oh, but I'm not that old. Young, but I'm not that bold. And I don't think the world is sold. I'm just doing what we're told. And I feel something so wrong. We're doing the right thing. I could lie, could lie, could lie. Everything that drowns me makes me wanna fly. Makes me feel alive.
Supermatí, el programa que desperta l'Empordà.
Titllar la Katy Perry com a cantant protesta, però sí que és veritat que aquesta primera cançó ha donat molt, ha fet molt rebombori, perquè al final està parlant, és una crítica avalada a les polítiques de Donald Trump. 7 minuts i seran 7 minuts, perdó, i seran les 9 del matí. Estem a punt de tancar el programa d'avui. I com sempre ho farem amb el repàs, amb un últim repàs a l'actualitat més pròxima.
Tot el que necessites per estar al dia al Supermatí.
Tallen la llum a 13 famílies que ocupen un bloc de pisos de la Bisbal, Toni Sellas.
Bon dia. Les 13 famílies que tenen ocupat un bloc de pisos situat al número 7 de la plaça Pere Llobera s'han quedat sense llum. Aquesta setmana, tècnics de la companyia Endesa han tallat el subministrament a l'edifici. Segons han explicat fonts municipals o el Punt Avui, fins ara l'Ajuntament havia pogut mediar per tal que els restablissin el subministrament en les dues ocasions anteriors en què els havien tallat la llum. Aquesta vegada, però, no ha estat possible.
El motiu és que abans l'edifici tenia un comptador d'obra, però ara ha acabat el contracte amb la promotora. Ara el consistori està fent gestions amb Servi Habitat com a intermediària de CaixaBank. El problema, però, és que l'entitat no farà contracte a ningú que no tingui un lloguer social. Per tant, les persones que tenen un lloguer social podran aspirar a un comptador, però no serà així per les que no en disposin. Davant d'això, l'Ajuntament està buscant habitatges alternatius. Aquest bloc de pisos el van començar a ocupar fa 3 anys.
Seguim la flota de... Deia la flota d'arrossegament de Palamós torna a la feina, Toni.
La flota d'arrossegament de Palamós torna a la mar, un cop finalitzada l'aturada biològica. L'aturada s'ha allargat 2 mesos en el cas de les 17 embarcacions que formen part del pla de gestió de la gamba, mentre que les altres 7 embarcacions que completen la flota d'arrossegament han mantingut una veda d'un mes.
La veda és una mesura necessària perquè els caladors reposin i per afavorir la reproducció de les espècies. A llarg termini, l'objectiu és aconseguir que la pesca sigui una pràctica més sostenible. Ho explica el patró major de la cofreria de Palamós, Antoni Albalat.
Si som capaços de seguir sent viables o rendibles com a empreses, pescant menys, crec que és el principi de la sostenibilitat. Hem de plantejar o ens plantegem aquí a Palamós que han de ser rentables, poder seguir sent pescadors d'una manera digna, però també sense malmetre massa els recursos.
Els pescadors esperen ara que l'Estat concreti les compensacions que rebran per l'aturada d'aquest hivern. Enguany, tota la flota d'arrossegament ha mantingut la veda durant el mateix període. A les comarques gironines es concentra el Port de la Selva, Llançà, Roses, Palamós i Blanes.
Les 8:56. Santa Cristina dona llum verda a gairebé 2 milions d'euros en inversions.
El govern de Santa Cristina d'Aro tira endavant una llista d'inversions per a aquest any que puja a més d'1,9 milions d'euros. L'executiu municipal hi ha donat llum verda amb els vots dels grups de govern, integrat per Esquerra Republicana, els independents adscrits al PSC i Guanyarem, i també el del regidor de Junts, a l'oposició. El PDeCAT, Emprenedors i Partit Popular hi han votat en contra.
D'entre les diferents inversions previstes destaca la reurbanització de l'avinguda l'Església i el tram pendent del carrer Rafael Casanova al voltant de l'escola Pedralta. S'hi destinaran uns 475.000 euros. L'any passat ja es va arreglar el mur de contenció del pati de l'escola i la vorera nord de la carretera de Castell d'Aro. Altres inversions destacades són els 250.000 euros en millores a la zona esportiva o els 200.000 euros per al pla de millora de voreres i rotondes. També se'n reserven 8.000 per al projecte de la nova biblioteca.
Les 8:57 comença la reforma integral del sector del Palmar a Palamós.
Aquesta setmana han començat les obres de millora integral de la zona del Palmar, situada entre els barris de l'Eixample i de la Platja, al límit amb el terme municipal de Calonge. Aquest sector es va urbanitzar la dècada dels 60 del segle passat i s'havia anat deteriorant amb el pas dels anys. El projecte de reforma té un pressupost de 338.000 euros.
L'Ajuntament assumeix el 70% i la resta es finança mitjançant contribucions especials. La intervenció inclou la millora de les voreres, l'asfaltatge, el clavegueram i l'enllumenat. Els carrers afectats seran el Palmar, Carrer del Mar, Nàpols, Londres i Santa Marta. Es preveu que els treballs s'allargaran entre 3 i 4 mesos.
I acabem. Hi ha una campanya per recollir fons pels alumnes de Verges que competiran en robòtica als Estats Units.
Després de guanyar la final estatal de Vex Robotics, l'equip Innovat Virgins, integrat per 5 alumnes de quart d'ESO de l'Institut Francesc Cambó de Verges, busca recursos per poder anar a la final mundial. Es farà a Kentucky, als Estats Units, el mes d'abril. Per això posen en marxa una campanya per recaptar fons. L'objectiu és aconseguir 8.500 euros.
L'equip de l'Institut Vergelità ha guanyat la final estatal de robòtica Vex Robotics Competition, celebrada a Terrassa. És una competició de robòtica educativa d'àmbit internacional. En Roger, un dels nois que tenen 15 anys, ha destacat a Ràdio Capital la satisfacció per aquest resultat després de 3 anys d'intents.
Vam haver de posar-hi esforç i lluitar per tal de poder aconseguir aquest títol, que tots n'estem molt orgullosos perquè portem ja 3 anys intentant-ho i clar, bueno, finalment ho hem aconseguit i estem supercontents i superemocionats.
Aquest cap de setmana posaran en marxa una pàgina web per explicar el projecte sota el domini camiakentucky.cat. Busquen sponsors i també obren una campanya de microfinançament. Ho ha explicat a Ràdio Capital un dels monitors i professors del grup, en Ferran.
Tenim previst obrir-lo cada setmana, perquè hem de lligar quatre cosetes, i ho farem de manera que tothom pugui col·laborar, des de a partir de 5 euros en amunt, amb petites recompenses, i intentarem pues, costar-nos al màxim els 8.500 euros que costa el viatge.
Innovat Virgins anirà a la final mundial amb el mateix robot, però amb algunes millores. Allà competiran amb més de 300 equips d'arreu del món.
Gràcies, Toni. Gràcies, Sílvia. Tenim temps encara per fer un últim apunt a la previsió meteorològica, Martí.
Seguim amb l'anticicló sobre nostra i, per tant, seguim amb uns dies dominats per l'ambient càlid i assolellat. Les temperatures es mouran entre els 21 graus i els 6. I de cara a dissabte, situació força similar, temps en conjunt assolellat, i diumenge encara aguantaria força aquesta situació, però cap a la tarda ja parlaríem d'un canvi de temps amb temperatures més baixes i alguna precipitació que podria començar a caure.
Gràcies, Martí Seguer. El Supermatí torna puntualment el dilluns a les 8 del matí. Gràcies per fer-nos confiança. Gràcies a tot l'equip que el fa possible.
Supermatí amb en Miquel 40.